Ràdio Silenci.
Benvinguts a l'Afell Llunars. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau l'Afell Llunars.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Benvingut, oient habitant de la nau màgica Les Set Llunes, i gràcies per acompanyar-nos a través de la TDT, la app o la freqüència modulada de Ràdio Silenci en rigorós directe, o en diferit a una codinenca, Ràdio Caldes o per internet. Ens enlairem en el misteriós vol número 205, programa 27 de la setena temporada, penúltim ja d'aquesta temporada. Els comandaments de la nostra nau, i tenim a Edgar Colomer, com sempre, el nostre tècnic de so. I la veu que escolta, Susana Set Llunes, la bruixeta de la Garriga, a la teva disposició com clarivident sensitiva per cursos i consultes presencials i online de tarot, quiromassatge terapèutic, reiki i rituals màgics, amb màgia natural positiva. I avui m'acompanyen els següents tripulants col·laboradors. La Maria José Bonet, que amb els consells de Feng Shui acabarem les habitacions amb les dels preadolescents i adolescents de 10 a 18 anys. Després tindrem a la Maria Àngels Novellón, la nostra canalitzadora, que ens instruirà amb els missatges dels ancestres, guies, etc., per parlar-nos dels símptomes del despertar espiritual. Quins són? Com els notem? Què hem de fer? Després tindrem en David Moller, que ens segueix descobrint misteris, analitzant i destapant fraus paranormals i d'ufologia. I aprofitarem per preguntar-li pel congrés de Manresa en el que va participar. I després sí, en Francesc Martínez, abans d'aterrar en aquest penúltim programa de temporada, el nostre coach de l'equip, el coach, que ens parlarà de la necessititis, la necessitat, suposo que va per aquí, com afrontar-la, consells per fer millor les coses i sentir-nos molt més bé, etc. Ens posarà deures d'estiu en Francesc? Ho sabrem tot seguit, així que si ens acompanyes i vols viatjar amb nosaltres, puja el volum de la ràdio, l'ordinador, el mòbil o la TDT, si ens escoltes per la tele, que ja comença Les Set Llunes. La sala secció de la nau màgica Les Set Llunes, més carregada de bones energies, on ens espera Maria José Bonet, terapeuta de salut psiconímica, que ens acompanya cada 15 dies per parlar-nos de com millorar les energies de casa nostra amb el Feng Shui. Molt benvinguda, Maria José Bonet.
Hola, buenas tardes, Susana.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más.
A vosotros.
Ja se nos acaba la temporada, com estàvamos diciendo. Avui acabarem amb els consells per les habitacions dels més menuts de casa i com millorar les energies del seu voltant, oi?
Exacto. Vamos a terminar ya la etapa de 10 a 18 años, que es cuando el niño está en el elemento fuego. Es decir, todo su interior está revolucionado por las hormonas, entonces vamos que su exterior le tranquilice un poquito.
Muy
Vamos
bien.
A empezar por los colores y más o menos para que se barajen entre los azules, blancos, naranjas y suaves. Porque como están en el elemento fuego, pues estos colores los apaciguan, son colores fríos y con un poquito de naranja le activamos, pero nada, muy poco, muy suave,
muy
bien. Suave. Y vuelvo a recalcar la importancia de tener un cabezal y más en esta edad. Un cabezal con una mesita o una mesita en cada lado de la cama.
¿Vale?
Sí, y ahora voy a trincar un poco con el esquema, porque a partir de los 10 años es conveniente tener una cama, bueno, que tenga el niño una cama de 1,5 o de 1,35.
Uh-huh.
A partir de los 10-13 años, porque ¿qué ocurre a partir de esa edad? Es cuando él pega el estirón. Y la cama nido o la cama de 90, pues se queda pequeña. Y me ocurre muchas veces que cuando voy a hacer las consultas, por los padres me dicen, a ver qué le haces a la habitación de mi hijo, que ya tiene 25 años y aún no se ha independizado, y tiene novia y esto. ¿Y qué ocurre? Una cosa muy sencilla. ¿Qué ocurre en estas habitaciones? Que cuando van a tomar la comunión o cuando empiezan a ellos a desarrollarse, ellos o ellas, a ¿sí? los 8 o 10 años, pues hacemos la inversión de la cama nido, del armario, todo, wow, la habitación bien llenita y bien carita. Entonces, cuando llegan los 25 o 28 años, aún tienen la misma cama de cuando eran adolescentes. Sí. Y claro, las personas ya no son las mismas, los adolescentes ya no son, ya son adultos. Y las madres me dicen, ay, es que me costó mucho la habitación esta. Digo, sí, pero hace 10 años. Entonces, él es ya un adulto. Entonces, ponle una habitación de un adulto. Es un poco romper el esquema, pero es la verdad, la verdad. Tan solo con ese gesto, en medio año he tenido casos que los hijos se han independizado totalmente.
Tomaremos nota. Si hay que echarnos de casa poniéndonos una cama más grande, lo haremos.
Sí, es que claro, una cama nido, las palabras que dicen cama nido, recogimiento.
Sí, ya te está diciendo quédate en casa, ¿no? Estás en tu nido.
Exacto, entonces no, ponle una cama de matrimonio de unos 35 y que empiece
a... María José, pero yo estoy pensando, y al igual, en vez de irse, te trae la pareja si caben los dos en la cama.
Sí, pero bueno, cuando hay pareja quieren independizarse, entonces hay que activar para que se vayan.
Vale. No, pero le digo porque a veces, mira, querrás sacarte uno y te vendrán dos.
Sí, sí, bueno, cuando un consejo, una acupuntura muy eficaz en el Feng Shui es cuando tenemos un adolescente de 18, 20 o un adulto de 25 años y queremos que se vaya y tiene la cama apegada contra la pared, una parte, separada 20 centímetros. ¿Qué ocurre? Que la energía, el chi, rueda por toda la cama, por toda la habitación. Entonces, separan la cama.
Vale.
Es un punto de acupuntura muy bueno, porque ¿qué le estás diciendo al universo? Vete ya.
Sí, 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 que tienes espacio,
queriendo mucho a nuestros hijos, ¿eh?
Sí, pero, sí, sí. Pero que tienen que hacer su vida, claro que sí. Bueno, ¿qué más tenemos que cambiar en la habitación de nuestros niños?
Bueno, pues hasta los tres, en estos tres últimos programas he hablado de que es muy importante tener una fotografía de los padres.
Ajá.
Bueno, pues a partir de los 10 años, 12 años, te aconsejo que no, que eso es una bomba, porque ellos están internamente muy revolucionados. Entonces, ¿qué ocurre si vemos la fotografía al acostarnos y al levantarnos? Pues bueno, los padres en estas edades estamos más pendientes de los exámenes, vigilando a qué hora vienes, a qué hora vas. Es como los vigilantes de la playa, ¿no? Entonces, yo aconsejo que eliminemos las fotografías de los padres y coloquemos más de los amigos. Porque realmente a esta edad, la familia de los adolescentes son los amigos.
Sí.
Entonces, ellos se tienen que sentir parte de un clan, parte del clan de los amigos. Ahora, un dato psicoanímico, los padres no son los amigos, por ello tenemos que estar observando, pero dejándole espacio.
Su libertad.
Su libertad, como padres que somos, que a veces dicen, ay, yo soy muy amiga de mi hijo. Y yo, pues, perdona, muy mal hecho. Porque eres el padre, él tiene sus amigos.
Sí, sí,
no podemos hacer eso. El padre siempre que tiene que estar vigilante. Y un dato también muy curioso, cuando hacen 20, 25 años, ellos mismos te piden, ay, mamá, una fotografía de la familia, es que no tengo nada. Digo, ala, pues pon una fotografía de la familia, porque ya empiezan el proceso de adulto. Ya necesitan. Entonces, desde pequeñitos, que he aconsejado desde los 0 años poner una fotografía de los padres, aunque estén separados, en la habitación de los niños, es como poner una semillita, que eso va creciendo.
Eso va creciendo.
Y ya a los 10 años hay que ya inculcarles y ayudarles a que la habitación tiene que estar ordenada. Porque si está desordenada, su vida social, sus amigos, los profesores, los exámenes, los deberes, están totalmente desajustados. Por ello, tenemos que, a los 10 años, enseñarles ya a limpiar, cómo tienen que llevar su habitación, porque su habitación es su vida. Y a ser vigilantes en este proceso, de niño y adolescentes hasta llegar a adultos, es como, es siempre estar ahí, con un paso atrás, que ya lo he dicho, y le damos un conocimiento de que su entorno es importante para activar y desear lo que quieras.
Muy bien.
Porque
muy
desde bien. Una habitación, desde una mesa de despacho, puedes activar lo que desees en tus objetivos.
Muy bien, María José, creo que ha quedado muy claro que en todos estos programas, en programas que has colaborado esta séptima temporada, nos has dado muchísimos datos para todas las etapas y edades de nuestros niños hasta que ya son casi adultos, o ya son adultos, con los 25 que contábamos hoy.
Sí.
Que te doy las gracias, muchísimas gracias. Y comentar que la semana que viene hacemos el sorteo mágico, que aún están los oyentes a tiempo de mandarte su duda, su pregunta o su comentario.
Exacto. Que, haría el estudio, sí, perdona.
No, sigue. Ah,
no, que haría el estudio de su casa y enviándome por email fotografías y luego por teléfono diría lo que hay que armonizar y equilibrar y ellos que me dijeran sus objetivos para potenciarlo desde la casa, porque la casa es una herramienta muy buena para nuestra vida.
Para cambiar nuestras energías y que todo vaya mejor.
Felices vacaciones.
Gracias.
Y que disfrutéis mucho de este verano.
Muy
precioso.
Bien. La semana que viene te pongo en contacto con tu ganador. Haremos aquí el sorteo y te diremos quién ha ganado, ¿vale? O sea que seguimos en contacto. Muchísimas gracias y un besito muy grande.
A ti, a los oyentes y a tu tipazo tan bueno que tienes.
Gracias, cielo.
Un beso, adiós.
Hasta luego.
Las 7 lunes. Amb Susana 7 lunes.
Entrem ara a la secció Viure en la Llum, on és la Maria Àngels Novellón, canal de llum i sanadora, orienta en la nova consciència, recepta flors de Bach, practica i ensenya hipnosis agressiva, el reiki, la sanació i a ser un canal de llum. Ella viu l'inquietud d'ajudar allà on sigui d'utilitat i la podeu fàcilment trobar si us cal recuperar-vos d'alguna afecció tan emocional com física o per saber del món invisible i la realitat de la vida. Benvinguda de nou a la nau, Sandà.
Hola, bona tarda, oients i tripulants de la nau. Torno a estar aquí amb vosaltres.
Què ens portes avui per escoltar-te i posar a la pràctica? Perquè de ben segur que molts dels oients poden experimentar canvis a través de les teves explicacions per gaudir de la vida amb la llum i la felicitat.
Doncs avui, que és el darrer programa de la temporada, almenys de la meva intervenció, faré un repàs per recordar els temes d'interès que s'han tocat i que poden aportar la manera de fer canvis en la vida de cadascú i la plegada contribuiria a l'ascensió individual i planetària. Els temes que recomano i que trobaran en el meu blog són el de les energies mestres que habiten en el planeta. Llavors n'hi ha tres que parlen de com es condueix un ser de llum, o sigui, de com millorar la nostra conducta. També el debat on trobareu la guia de les quatre lleis de l'espiritualitat, el tema de les malalties, les tres entrevistes que ara els nens Índigo, Cristall i Arc-Siris, la jerarquia espiritual per saber amb qui podem comptar i qui ens ajudarà, i la darrera en què vaig orientar en la missió que pot tenir cadascun al planeta en aquest moment de canvi. I amb tota aquesta informació, qui vulgui pot començar a enlairar la seva vibració i co-crear l'energia amb la resta de la humanitat que va despertant. Llavors avui us vinc a parlar de com són els símptomes del despertar individual, perquè tothom pugui tenir millor comprensió de tot el que està vivint.
Molt interessant, Maria Àngels. Això ho deus dir per la gent que ho està passant més malament, potser?
Gairebé, per apropar pau als seus neguits i comprensió, és clar.
Doncs endavant, que t'escoltem.
Bé, doncs com sabem, tot canvi, el nivell que sigui, porta primer un enrenou, quelcom que ningú agrada i amb el perill de fer-lo més gran. Us recordaré que estem vivint un canvi molt important en el planeta. Canvi de mil·lenni, canvi d'era, de peixos aquari, canvi de dimensió de la tercera a la cinquena i que tot això s'experimenta i requereix comprensió i escoltar-nos. I també el canvi de freqüència que ve des de fora del planeta, que ve de la pròpia galàxia, i tot això ens afecta.
Explica'ns una mica com és això de fora del planeta, que ve de la galàxia. No sigui que els oients pensin que se'ns ha anat una mica al cap també que pugem a la nau màgica. A veure, què és?
No, posaré com a data especial que tothom pot recordar l'11 del 2011, per exemple, a l'equinoxi del 21 del 3 del 2013, on agafa força l'ascensió, també el passat 12 del 12 del 2012, que podem tenir referència al canvi d'era i alineació galàctica amb els 7 astres principals de les Plèiades, on la Terra, com un vehicle, ens situa en un nou espai del cosmos. Tant abans com més tard hem anat passant per dades en portals. Vol dir que la vibració que desprem en un eclipsi o l'alineació de planetes propicia la llum i l'ascensió planetària. O sigui que per això se li diuen portals, perquè es van obrint portes on tot és més fluid, on sortim de la densitat. El nostre planeta, vist des d'un altre punt de l'univers, brilla molt més que abans, perquè tot això es reflexa en la reixeta planetària que l'envolta, tant des de fora com des de dins, a través de nosaltres, perquè la nostra consciència en l'amor la fa créixer, aquesta reixeta, en llum. I ja aprofito per dir que el mestre ascendit que es cuida de la benvinguda, el del despertar i de la reixeta planetària, es diu Adama, un gran ser de llum que ofereix la seva ajuda.
I els símptomes del despertar com es manifesten i els experimentem per poder-los reconèixer?
Doncs de moltes maneres, perquè tots aquests moviments afecten el nostre ser, tant a nivell mental, emocional com físic, i això fa que ens sentim remoguts, per molts inexplicablement, i és per això que aporto aquesta declaració, que per les persones no es facin cap d'ells sobre les seves vides quan s'omplen d'ensurts.
D'ensurts?
Sí, d'ensurts.
O sigui, que la gent que més malament ho passa és perquè hi ha un objectiu que no perceben i que és el despertar planetari?
Exactament.
Uh-huh. I si no es desperten?
No passa res, continuen dormits i aferrats a la tercera dimensió, que és totalment mental, amb la por, les preocupacions, la vellesa, els diners, l'alimentació escombraries que en diem, les compres convulsives i el fet de necessitar coses materials per ser feliços, i també viuen els problemes de la salut com un gran calvari. Llavors és quelcom que trien per continuar dormits i també tenen tota l'eternitat per despertar en l'aprenentatge del planeta Terra.
És ben fàcil entendre-ho. Si un està aferrat a la tercera dimensió o si ja ha sortit d'ella, com es dona el sentiment de vibrar en la cinquena dimensió, Sandà?
És acceptar tota experiència terrenal com una prova o lliçó per aprendre. I d'aquí deriva la fluïdesa, perquè quan un accepta ja ha donat el primer pas per poder començar a canviar la seva realitat.
Llavors què et pot passar?
Per exemple, et quedes sense feina.
Que és un cas molt fumot i que molta gent encara ho està patint ara mateix.
Doncs sí, ho és. Però si saps que superat aquest ensurt et sortirà una feina millor, aquí estàs cultivant la fe en tu mateix i en la teva capacitat. Ja estàs començant a donar forma energètica a la teva nova realitat i creant-la. I més aviat que tard arriba l'oportunitat desitjada, perquè no estàs distret en el sofriment. Et busques la vida i de pas observes l'entorn, enriquint-te de nova gent, de l'ajuda no condicional que trobaràs en els menys pensats i en els valors de la senzillesa que et faran créixer i et faran més fort davant les desventures, podent en un altre moment tornar tota l'energia d'ajuda que has rebut a una altra persona perquè pugui superar el que considerem un mal moment. Això se li ha de donar la volta i pensar que és un moment per canviar cap a millor. Si no es fa així, es pot fer etern. Altres maneres de despertar és quan un es posa malalt o algú proper, doncs la manera de viure la malaltia és un altre mestre que apareix en la nostra vida per canviar els valors i aconseguir que la malaltia agafi un paper secundari, deixant de ser la protagonista en la nostra vida. Acceptar-la, conviure amb ella amb dignitat i qualitat de vida interna, que això no destrossi la felicitat. Tot plegat, això serà decisiu per superar, per exemple, un càncer. Està vist que les persones amb la ment més positiva, molts ho aconsegueixen, o del contrari, segueixen sent feliços, perquè ara valoren altres coses que tenen i que potser abans no donaven importància, com és l'amor de la família o dels amics i de les mans que els recolzen.
Pel que veiem, el despertar té molts orígens en tot el que ens passa.
Sí, també pot ser a través de la mort d'un ser estimat, de com es viu la pèrdua, perquè si es viu amb la comprensió de que el ser ha marxat, ho ha fet perquè era el seu dia, doncs perquè així és el nostre pacte, encara que sentim dolor pel fet de la seva partida, aquest dolor també es tornarà un altre sentiment més aviat, perquè es tornarà a somriure en recordar la persona estimada. També contribuirem a que tingui un viatge gaudint de la seva llibertat i deixarem de costat el nostre egoisme o amor condicionat.
Llavors aquesta manera de despertar és gairebé sí o sí? O sigui, per què toca?
Així és, sí. Tots estem exposats o convidats al despertar de moltes maneres, pactades per a nosaltres mateixos. No ho recordem, però així ho hem triat. I els símptomes en general que em refereixo al principi de parlar del despertar és que en aquest moment cadascú passa per uns moviments interns a nivell emocions i pensaments que fan que un es plantegi si fa les coses bé o malament, et dones compte més ràpid de que es jutja i es critica molt a la lleugera, que afloren sentiments davant coses que s'han de perdonar, com perdonar-nos a nosaltres mateixos per errors que veiem com mirant-nos en un mirall, perquè ens podem sentir darrerament molt irritables i al moment veure que això ens pesa i ens penedim, no ens hem agradat i mirem d'arreglar-ho. O si hem ferit algú verbalment, això també acaba pesant. També ens adonem de l'amabilitat que sobresurt en altres persones que ens han donat sense demanar-nos res a canvi. Això també ens fa pensar. Altres dies no ens trobem gaire bé perquè agafem mal de cap, per la densitat que hi ha en el planeta encara, de restes produïdes per pensaments, accions o elements de la foscor, com entitats fosques també, o ens fan mal de cap ens fan mal les articulacions.
Sí.
Apareixen dolors esporàdics o tenim la panxa inflada o ens llevem amb la cara inflada també. Aquests símptomes del cos són produïts perquè ens estem ajustant a nivell físic i d'ADN a les noves freqüències i moviments en la galàxia, i tenir-ne coneixement és important perquè així no li donem més importància de la que té. Doncs els que acostumen a anar al metge per tot, l'únic que aconsegueixen és que els omplin de pastilles per res,
sí,
perquè és quelcom que està succeint de forma natural i que ens prepara per sofrir menys malures. El cos es farà més fort i amb tendència a la salubritat. Tot això passarà si la ment no s'interposa negativament, perquè ella talla el procés, i amb la ment educada positivament aconseguirem ascendir, fluïm la vida, l'amor, la salut i la felicitat, doncs perquè també sabrem on cercar la nostra manera de supervivència, i l'economia també s'equilibrarà, sempre i quan ens conformem amb el que realment és necessari. Si volem riquesa i ostentació, tampoc donarà resultat, produint desequilibri en una altra banda. I el pacte ha de ser complet. La salut, les emocions, l'amor, l'humilitat, la senzillesa, tot plegat haurem deixat el feixuc de la tercera dimensió i podrem fluir en un altre estat de la vibració de la cinquena. Estarem contents de nosaltres mateixos i afrontarem les proves d'aprenentatge des de l'amor i la compassió, quelcom que ens allunyarà de la por i del dolor.
Doncs moltíssimes gràcies, Andà, per aquests grans trets que has tocat tots els punts en un tema tan extens, que amb aquests exemples ens has explicat ara mateix. Cadascú podrà esbrinar moltes coses que viu personalment i que atentament podran resoldre si ho volen de debò.
És un plaer per mi també portar el meu granet de llum que tot rodi i que tothom es pugui descobrir més fàcilment, inclús de capacitats, perquè pel fet de deixar la densitat fa que tots podem afinar la intuïció, el pressentiment, la telepatia i veure realment el que fem i el què i qui, o qui tenim al costat, tant en el món invisible com el visible. Ja ho has dit bé, allò dels grans trets, perquè continuaríem parlant aprofundint en tot.
I tant, i tant, i tant. Però ja haurà de ser la pròxima temporada, eh? Així que ves canalitzant i preparant nous temes per tenir-nos a tots ben informats i ben encarrilats per aquests aquestes diferents dimensions que ens rodegen i que molts ni les veuen ni les intueixen, i ens hem de modernitzar també amb tot aquest món espiritual que ens envolta. Moltíssimes gràcies per tan grata i necessària informació, i digue'ns, on podem seguir aprenent de tu aquest estiu?
Doncs a tasunke.blogspot.com, i em podeu demanar informació del que us calgui al meu correu electrònic senda62ma@hotmail.com.
Molt bé, doncs estarem al cas i si no, sabem que tots els col·laboradors esteu pel Facebook, o la Maria José també, que no li hem deixat dir on te la trobem, però sabeu que tots ens podeu escriure als oients, a tots els col·laboradors, i que ens trobeu pel Facebook també. Què més? Res més. Moltíssimes gràcies un altre cop a la nostra estimada tripulanta Sandà.
Molt bona nit i que del vostre somni en feu la realitat.
Així sigui, igualment, Maria Àngels, i fins la setmana que ve el sorteig, vindràs?
A veure,
si no, fins setembre, octubre, quan comencem la vuitena.
Molt bé.
Les set llunes.
Passem tots cap dins la sala secció Rere els límits, d'en David Moler Rebetzi, un gran aficionat a la transcomunicació instrumental que porta anys investigant enigmes i misteris, amb un programa propi anomenat Tras los límites, que podeu trobar per internet i diferents emissores de la península. Bienvenido a las set llunas y bien hallado en este penúltimo programa de temporada antes de las vacaciones de verano, David Moler Rebetzi.
Muy buenas, bien hallado de estar aquí contigo, como siempre.
Hace hoy justamente un mes que por fin te conocí en persona, ¿eh?
Fíjate, y hacía tiempo que nos conocíamos y hacía tiempo que
hablábamos. Sí, habíamos hablado millones de veces.
Pero todavía no habíamos tenido la suerte de conocernos en persona, pero por fin ya, sí, justamente. hace un mes que nos conocimos.
Sí, el día 9. En un congreso en el que dabas una interesante charla ufológica. ¿Podrías contarnos cómo fue la experiencia de Manresa?
Pues mira, la verdad que muy gratificante. Llevaba, no sé si lo comenté, pero llevaba ya mucho tiempo con ganas de hacer algo en Manresa, o sea, en Cataluña en general, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tuvimos la suerte de tener una buena oyente de Tras los Límites, Paula Jones, que nos estuvo gestionando muchas cosas y al final conseguimos contactar con esta asociación, con Laurum, que también está realizando un trabajo estupendo y que, bueno, pues dijeron, vamos a montar ese congreso, vosotros lo montáis y nada, y aquí estamos, ¿no? Y la verdad es que nos hemos sentido muy queridos, ¿no? La gente nos ha tratado genial. Esto parece como cuando un grupo de música va a tocar un concierto, ¿no?
Con pero tus fans y todo por allí.
Pero es cierto que nos hemos sentido así, nos hemos sentido muy queridos, como en casa, nos han tratado genial. Estamos muy agradecidos tanto a Paula como a la asociación Laurum, a Rosa María, su jefa de la asociación, por lo bien que nos han tratado y por lo bien que han gestionado pues la parte suya, ¿no? De este congreso que bueno, pues yo creo que fue un verdadero éxito.
Estuvo
creo
muy
que fue
bien.
Creo que fue bastante gente y que se fue la gente contenta, yo creo.
Sí.
Hicieron muchas preguntas a lo último, ¿no? Realizamos la última de las ponencias, no era una ponencia, sino que era una mesa redonda.
La mesa redonda con
preguntas que nos mandaban, bueno, que nos escribieron todos los asistentes al evento en un buzón de sugerencias, nos fueron dejando sus preguntas, ¿no? Sus temas sugeridos para que comentáramos en la mesa redonda.
Vale.
Y bueno, pues lo estuvimos debatiendo, ¿no? Y comentando al final y hubo muchas preguntas, con lo cual me imagino que la gente se quedó con ganas de más incluso.
Bueno, pues así repetís.
Sí, por supuesto. Ya, no te creas que ya algún contacto hay.
Claro que sí, en estos sitios siempre se empiezan a caminitos nuevos. Yo la verdad, las instalaciones eran preciosas, estaba muy bien, muy moderno, muy cómodo. Y sí, todos los que estuvisteis hablando, bueno, ya sabes que yo se los vi a dos, a ti y al anterior de las películas y tal.
A Miquel Navarro.
Ajá. Y que estuvo súper interesante, además lo contabais con mucha gracia, así que no se hace aburrido ni nada, al contrario, que te interesas más todavía por el tema, porque alguna cosita mía ya me la habías contado aquí en el programa, pero allí dices, anda, pues mira, esto no lo sabía, o no me había quedado. Además, a mí me encantó, de verdad que tenéis que repetir. Y recomendaremos otra vez a los oyentes que vengan.
Bueno, pues me alegro que os gustara. Y bueno, decías que lo hacíamos muy ameno, hombre.
Sí,
desde luego
sí,
que,
sí.
Que conmigo no lo sé, pero con Miguel Navarro, ameno desde luego, porque es un crack dando conferencias. Y desde luego que ameno, sobre todo, y divertido.
De verdad
son las
que
palabras
sí.
que más definen, ¿no? Y además se aprende muchísimo porque, bueno, Miguel es una auténtica enciclopedia del cine. Y además, pues fíjate, pues interesado en estos temas colaborando también con Cuarto Milenio, y la verdad es que, bueno, Miquel está haciendo un trabajo estupendo, y además es muy buen amigo mío y estoy muy contento.
Mira, me has hecho recordar una de las películas que comentó, que eran todo pues películas que nosotros hemos visto en el cine o en la tele tal, pero una de ellas era que grababan a... juraría que era en Arizona, corrígeme tú si me equivoco y te acuerdas, sí. Grababan como las explosiones de las bombas.
Efectivamente, el cine nuclear.
Y vendían entradas y la gente se ponía a verlo, luego pasaba lo que pasaba, pero bueno.
Claro, en aquel entonces no, la gente pues todavía no sabía de las reacciones adversas que podía provocar estar tan cerca de una explosión nuclear. Y bueno, pues realizaban estas cosas que Miquel denominó cine nuclear, ¿no? Uh-huh. Comentaba que se llamaba cine nuclear. Y es muy curioso, muy curioso. Y por otro lado, no sé, da un poco de cosa, ¿no?
Da mucha cosa. Porque si hubieran sabido los efectos que tendrían luego, yo no creo que hubieran pagado lo que pagaban por esas entradas.
Desde luego.
De verdad.
Pero bueno, ya que decíamos que bueno, ya que hablamos de la conferencia de Miquel, sí, también quiero, pues, de paso también agradecer a David Cuevas, a Juanjo Sánchez Oro, a Alex Barragán y a Daniel García, que estuvieron por la mañana realizando sus charlas, que fueron también pues buenísimas. Uh-huh. Bueno, estaba claro que lo iban a hacer, yo los conozco muy bien a todos ellos y sabía que no iban a defraudar para nada.
Al contrario.
Uh-huh. Fueron, la gente se quedó muy sorprendida con la conferencia, la primera de las conferencias, ¿no? Que hablaba sobre Angermen. Uh-huh. Y se quedaron, claro, muy sorprendidos de la serie de datos que expusieron y de, bueno, pues
y de todo lo que hay detrás.
La sociedad limitada, ¿no? Que hay detrás, sí, de la figura de esta mujer. Y bueno, y lo mismo con Alex Barragán y con Daniel García, son unos auténticos expertos en todo el tema forteano, en humanoides, justamente su charla se centraba en humanoides, y ellos también son otra enciclopedia, pero en este caso de todo lo relacionado con lo absurdo, como dicen, ¿no? Con,
sí, sí, sí.
Con ese fenómeno ovni, con ese fenómeno de los humanoides, y con todas las crónicas y los relatos que se cuentan sobre ellos, ¿no? La verdad es que yo me fui encantado porque disfruté como uno más de las charlas de nuestros compañeros.
Yo, de verdad, yo vine como público y de verdad que yo y tanto la compañía que llevaba nos fuimos contentísimos todos.
Pues me alegro
de mucho. Verdad que sí, nos encantó. Y vamos con la cosilla de voy a ver qué cuentan, a ver qué tal. No, al revés, se nos hizo la tarde súper corta. ¿Qué es lo que dijimos? El próximo tenemos que ir por la mañana y por la tarde. A ver, hablando ahora de humanoides, ¿tenemos algo pendiente del extraterrestre Roswell o qué?
Sí, sí, sí. Bueno, ya te decía en anteriores intervenciones, sí, pues que no tenía muchas esperanzas puesto en ello, pero bueno, siempre nos quedaba ahí una pequeña posibilidad de que esto fuera algo importante, ¿no? Y bueno, pues recordamos a los oyentes que el pasado 5 de mayo en México DF, uh-huh, se estuvo realizando pues una conferencia titulada Be Witness, sé testigo, que estuvo pues promovida por el investigador mexicano Jaime Maussan, ¿no? Y entre los invitados pues se encontraban otras personalidades, ¿no? Como Tom Carey o Anthony Bragaglia, ¿no? O Don Smith, ¿no? Personas que bueno, pues comentaban que habían encontrado unas fotografías, unas diapositivas en las que parece ser se mostraba un extraño ser, según ellos, según Maussan, era extraterrestre. No sé si alguna vez ha conocido alguno, pero según él era extraterrestre 100% seguro. Además llevaron a un forense que, bueno, pues que estuvo certificando que sí, que aquello era una cosa muy extraña. Bueno, es la opinión de uno, quizás también tendrían que haber consultado la opinión de otros expertos forenses, ¿no?
Uh-huh.
La cosa es que las entradas, recuerdo que costaban entre 20 y 90 euros, no se hizo de manera pública, sino que, como te comento, se hizo de manera privada. La gente tuvo que pagar para conocer estas diapositivas. Las diapositivas, además, no eran las originales, sino que eran unas copias de las originales, ya que Alan Dew, el dueño de estas diapositivas, pues, según él, por miedo a que pudieran extraviarse, no quiso llevarlas hacia allá. Y la cosa fue, pues, que después de observar estas fotografías, de realizar pues que realizaron allí un pequeño holograma del supuesto humanoide extraterrestre de Roswell. Pues apenas unas horas, unos días después, al poder analizar esas copias ya en alta calidad de las diapositivas, pues se pudo observar, aunque esto ya se sabía de antes, que había un cartel en la parte baja a la derecha de la urna, donde ¿sí? supuestamente estaba expuesto este ser supuestamente extraterrestre, ¿no? Uh-huh. Y la cosa es que, pues bueno, este cartel era ilegible hasta que en apenas, como te digo, dos días aproximadamente, pues un equipo de varios investigadores, entre los que se encuentra pues la persona que más ha investigado todo este tema, todo este asunto aquí en España, que es nuestro amigo José Antonio Caravaca, pues descubrieron qué era lo que ponía en ese cartel. Y bueno, pues la cosa es que fue pues la gota que colmó el vaso, ¿no? Y es que el cartel pues se ponía cuerpo momificado de un niño de 2 años.
¡Ostras!
Efectivamente, el cartel, bueno, te lo leo textualmente, decía: en el momento de la sepultura del cuerpo estaba vestido con un algodón XXX, esa parte no es legible, en la camisa, ¿vale?
Qué fuerte.
Y luego pone: envoltorios funerarios consistían en estas pequeñas mantas de algodón prestados por el señor XXX en San Francisco, California. La cosa es que, bueno, pues...
Pero tan tonto fue de no tapar ese cartel, ya que estaba haciendo un fraude de alguna manera.
Pues parece ser que, por un lado, pues obviamente uno piensa en eso, ¿no? En la posibilidad de un fraude.
Sí, sí, sí.
Lamentablemente no somos tan inocentes y lo primero que se nos ocurre es eso, ¿no? Aunque quizás puedan decir que se ha hecho la investigación más, que ha sido un error, que tal, pero... Desde luego que el dinero ya se lo han llevado, ¿no? Como quien dice, y el daño ya está hecho, ¿no? Con el tiempo, al poquito, pues Anthony Bragaglia, uno de los mayores defensores de la autenticidad de las diapositivas de Roswell, que incluso llegó a cuestionar la serie de acusaciones de fraude de todo esto,
sí.
Al final no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia en un artículo. Después de amparar, como te digo, hasta las últimas consecuencias la realidad extraterrestre de las diapositivas, pues pidió perdón públicamente por su error y además incluso localizó pues un pequeño texto que confirma pues todo este asunto. El texto pues resumidamente dice pues que una espléndida momia fue recibida por el Museum Park recientemente cuando el señor Palmer de San Francisco devolvió una que su padre había sacado de las ruinas en 1894, que la momia es la de un niño de 2 años y se encuentra en un excelente estado de conservación, y en el momento de la sepultura del cuerpo estaba vestido, pues como te decía antes, con una camisa de algodón y 3 pequeñas mantas de algodón. Y bueno, pues después de todo esto, también su compañero Don Smith pues siguió el mismo camino, al admitir pues en una carta abierta pues todos los errores cometidos por una nefasta investigación. Anthony Bragaglia, antes mencionado, pues también manifestó al investigador José Antonio Caravaca pues quién es, a su entender, el verdadero culpable de todo este entramado, y señalaría Anthony Bragaglia pues a Adam Dew, ¿no?, al mencionado anteriormente como propietario de estas fotos. Y a todo esto, pues, ¿qué dice el señor Jaime Maussan? Pues sigue defendiendo la veracidad de las fotos. Él sigue en sus 13, aduce que, pues esto que te comentaba antes, que este forense que participó en el evento dice que aquello no puede ser humano. Y que, pues bueno, pues sigue sin preguntar a otros forenses, sigue realizando charlas, ahora va a realizar otra conferencia sobre esta historia, ¿no?, de la momia, ya se puede decir momia, del evento Be Witness. Y bueno, en este caso va a ser gratuita, por lo menos parece ser.
Bueno,
que...
no era negocio, por lo menos, del fraude.
Efectivamente, bueno, pues ahí sigue en sus 13 y generando mucho debate y polémica, porque lamentablemente pues hay una... tiene pues una legión de seguidores, ¿no?, que siguen defendiendo a capa y espada, a mi entender, sin ningún sentido crítico, desde el respeto lo digo, por supuesto, pues las declaraciones del señor Maus, cuando ya se ha demostrado pues que esto no es más que otro fraude, ¿no?
Sí,
otra
sí.
otra historia, pues que ya nos veíamos venir, pero la verdad es que no nos esperábamos que fuera a alcanzar unos niveles tan, tan tristes, ¿no?
Sí, porque nos han tenido tiempo detrás de las fotos, ¿eh? Ahí sí, pendientes, sí, a ver qué pasaba, qué se descubría.
Sí, es cierto que ya te digo que no eran muy altas las expectativas, ¿no? Pero bueno, pues siempre queríamos confiar, ¿no? Somos críticos, somos escépticos, ¿no? Aséptic, uh-huh, más bien, y queremos las pruebas, ¿no? Antes de atrevernos a decir nada, pero ya una vez pues se confirma la evidencia, claro, pues no nos queda más remedio que bueno, pues que ya está, que pasar de tema, sí, y sí, se acabó la momia de Roswell, ¿no?
Ya es, ya es. Bueno, David, te vamos a dar vacaciones, ¿qué te parece?
Pues muy bien, muy
¿Vas
bien.
¿Vas a querer volver en septiembre o en octubre?
Por supuesto que sí. Ahora vamos a descansar, vamos a seguir, bueno, descansar entre comillas, ¿no? Porque seguimos trabajando, sigo haciendo cosillas, ya sabes que ando escribiendo, que ando investigando varios temas, y que bueno, vacaciones, sí, de los sesiones y de la radio en general en verano vamos a descansar, pero
seguiremos con otras cosas, ¿verdad?
Otras cosas,
sí. Aprovecharemos que no hay radio para hacer otras cosas, yo voy a hacer lo mismo. Bueno, pues apúntate en la agenda que pasaremos a recogerte con la nave seguramente en octubre, ¿vale? Muchísimas
pues
gracias.
Antes para vestirme, sí, y ponerme guapo.
Vale, para que sacas bien las fotos. Muchísimas gracias, hasta muy pronto, David. Muchísimas
pronto.
Gracias. Un abrazo
verano,
mágico. Igualmente.
Un abrazo, muchas gracias, buen verano. Adiós.
Tot el misteri a les set llunes.
Ja he arribat ara a la següent serà secció. Avui anem per feina. Fem un coaching? On ens espera en Francesc Martínez Torrents, coach de la nostra nau i que ens convida a entrar tots aquells que vulguem saber què és la necessititis. Ho dic bé?
Sí, ho dius perfectament, primer de tot.
Molt bé, bona benvingut. Nit. Benvingut, Francesc Martínez Torrents, en la teva última col·laboració d'aquest any ja, eh? Avui us estic acomiadant a tots. Ens queda la setmana que ve amb el sorteig, però bueno. L'últim cop que vaig passar per aquí a veure't, per aquesta secció, fem un coaching, ens vas parlar de la terribilitis i com podien combatre-la. Avui m'agradaria que ens expliquessis això, què és la necessititis.
Bé, primer farem una miqueta història del que és la terribilitis.
Vale, si ens posem al dia, sí.
Tant la terribilitis com la necessititis, són uns conceptes que els hem decidit acunyar així una miqueta als coaches, i estem parlant de creences absolutament irracionals. Amb les pors, la terribilitis, és allò que irracionalment enviem molt lluny perquè ens resulta molt, molt, molt important en un moment donat, com pot ser se'ns espatlla la rentadora i no som capaços de viure la resta del dia perquè se'ns espatlla la rentadora.
Què farem ara sense rentar la roba? Ja, o tenim que rentar la mà, que també, déu-n'hi-do.
Estem parlant del pare de les creences irracionals i avui parlem de la mare.
Vale.
De les necessitats.
Vale.
Portades a l'extrem, que també ens tenen una sèrie de dependència.
Clar.
Començarem i farem una petita anàlisi de totes les necessitats portades a l'extrem que sabem que existeixen, almenys estudiades aquí a Espanya.
Molt bé. Val.
Tenim aquí una petita llista i proposo amb els oients que anem a jugar una miqueta a veure en quines se senten identificades.
Vale, vinga.
Parlarem de la primera.
Maria Àngels i jo ja ens tens aquí preparades amb el paper i el llapis.
Perfecte.
Vinga.
Endavant.
Tot teu el micro.
Una de les primeres necessitats portades cap a l'extrem és la necessitat de tenir algú a qui estimar. Si no, sempre ens sentirà un desgraciat.
Vale.
Realment creiem que és necessari tenir algú sempre fix a qui estimar?
Sí, home, és maco i és diferent, no?, que no estàs sol, que tal.
Pregunta.
Però sempre tampoc, no? També arribaràs a agobiar-te.
Ah, aquí està. Aquest punt ens porta amb els coaches a fer una reflexió. I és que què t'estimes? A la persona o a la teva creença que veus reflexada amb aquella persona?
Em sembla que anem més per la segona, no?
O per la primera.
Vale.
O per la primera.
Vale.
El més normal és que se'ns acabi donant...
Que la persona l'estimes,
és...
però també estimes allò que tu penses d'aquesta persona, el que tu sents, el que tu veus. Després, quan et fallen, és quan dius, hosti, doncs no és com jo em pensava.
Aquí està. Perquè posem amb l'altra persona unes creences. i esperem que aquella persona compleixi sempre sobre aquelles creences. Quan no ho fa, ens xoca, perquè ens hem oblidat de que per sobre de tot ell també és persona, igual que jo.
Clar que sí.
I també té les seves necessitats,
té...
no? La segona creença portada al límit és que tenim que ser alguna cosa en la vida, perquè si no ens sentim desgraciats. Bueno, doncs aquí ve també un altre punt a treballar. Voleu dir que ja no som algú des del dia que naixem?
Jo crec que sí.
Sí.
No, però ens ho hem de creure, no?
Aquí
ens
està.
Ens ho hem de creure.
Aquí
perquè
està.
Si no sé que
nosaltres
no vas vivim, enlloc.
Som persones i vivim dintre d'una societat que per estímuls, per formes de pensar, per evolució, ens fan creure que si no arribem a un cert nivell social...
No som prou bons, no som
prou
persones.
Doncs al·lucinaríem quan veiéssim quantes persones han arribat en estats socials molt alts i són absolutament desgraciats amb la seva vida.
Veus?
I probablement sigui molt més difícil i molt més reconfrontant triomfar la vida privada que en la pública.
Pues sí, pues sí.
Sí, realment d'acord.
Sí, sí, suposo que et dona més punts a valorar, no?
La
tercera
que ens hem trobat és que no puc tolerar que les persones em menospressin en públic. Això em fa sentir malament. Aquesta creença la podem combatre d'una manera molt senzilla, és refermant les nostres pròpies creences, preguntant-nos si realment el que ens diuen és de canviar o no és de canviar. Si és de canviar, ho fem. Si no, doncs els convidem a fer una cosa molt senzilla. Jo tot respecto, i molt amablement et respecto, et respecto tant que et poso en aquest costat i jo no et penso fer cas.
Veniré pel meu camí, tu per el teu. Opina el que vulguis, però jo vaig a la meva.
Aquí està. No, no estan a la teva.
Que no t'afecti el que opinen, no?
Reflexiono sobre el que m'has dit, però com no hi crec, t'ho respecto,
no,
que tu continuïs fent el teu camí.
Val,
que totalment hem d'existir en aquest univers.
Sí, 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 sí. Molt bé. La quarta.
La quarta. Aquesta des de l'any 2007 ha afectat molt en aquest país. Si no tinc una vivenda en propietat, no tinc res.
Així estem molt casats amb la hipoteca.
Estàs casat amb la hipoteca i sobretot el que això el que ens demostra és que ens casem més amb els objectes que amb els objectius.
Sí, sí.
Jo ho deixo pensant.
Sí.
Quina importància realment li donem als objectes? Podem canviar? Podem viure en un pis sense propietat? Podem viure en un pis sense terrassa? Realment, d'aquests punts, la conclusió que jo hi trec, analitzant-los, és que per viure només necessitem dues coses. L'aigua, per beure, i el menjar. Perquè la nostra cosa està preparat per dormir a qualsevol lloc, està preparat per avançar cap a qualsevol camí. El fet de donar-li valor a aquestes
coses materials,
propietats, moltes vegades ens queden necessitats que nosaltres ens superen
i que no ens farien cap falta, que podríem viure sense.
Bueno.
Molt bé. Molt
anem,
bé.
Ui, anem cap a la sisena.
Ui, mira, la Maria Àngels ja porta el full ple com jo, eh? A veure, cinquena.
Tenir una bona salut és fonamental per ser feliç i el més deseable és viure molt de temps, quan més millor. Temps? Algú ens pot assegurar que amb 100 anys estarem amb una plenitud perfecta per anar saltant i brincant pels camps?
No.
Oi que no?
I cada cop més, mira, avui ho parlava jo amb una amiga, cada cop més la gent que arriba ja a jubilar-se o just abans de jubilar-se, no sé què està passant, però llavors falten i no poden disfrutar-ho. I ens estem esperant als 65 quan puguem. Sí.
Ens estem trobant amb molt desgast emocional. I en les cultures que hem estat vivint fins ara, tornem al punt que hem comentat abans. Si no estic en una feina, si no estic en una posició, no sé ben bé què és el que sóc. Si ens fixéssim més en les cultures orientals, que arriben sí que passen a tirar els 100 anys, respecten bastant més el jo.
Sí,
el jo,
sí, sí.
A l'entorn, a moure's, i si arribes al 100, arribes al 100, i si arribes al 70, 70, però la qüestió és disfrutar del camí.
Allò que estàs vivint, sí, sí, sí.
Aquella frase que moltes vegades em deia el meu avi: per mirar l'arbre que tens al davant perds el bosc, doncs potser de tant en tant puja cap a dalt de l'arbre, mira el bosc i després tornes
a
baixar.
I podràs tornar a veure la teva manera. Vale, bueno, anem amb la sisena.
Ara parlem de la sisena i de la setena, que parlen de l'ambient familiar, no? La sisena creença irracional és: Tengo que ayudar a mis... Aquesta és en castellà i és, em va impactar molt. Vale. Tengo que ayudar a mis familiares, padres, abuelos, hijos. Mi ayuda es fundamental para su felicidad. Jo pregunto, alguna vegada li hem preguntat als nostres avis si realment és necessari que nosaltres els estiguem fent tot? O se senten com un moble d'IKEA?
I és que ells mateixos ja no et deixen. I et diuen, no, que jo puc, que jo no sé què.
La qüestió és aprendre acompanyant el camí. I a disfrutar de l'acompanyament en el camí. No per fer-li la vida massa fàcil, els estem ajudant. Amb els nens també passa el mateix, però tot el contrari, quan estan en el procés d'aprenentatge necessiten trobar-se de les dificultats
per aprendre'n i després saber-ne d'arreglar de pitjors.
Mira, aquí podem posar un exemple molt fàcil. Quan tu estàs amb el nen de 3 anys i 4 donant passeig pel parc, quantes vegades li diem, nen, no caiguis al columpio?
Imagina que cauràs.
Convidaria aquí les persones a fer un petit exercici. Simplement posa't al costat i observa. Veureu que moltes vegades els nens cauen quan els he repetit tantes vegades que no caiguis, que es descentren del seu lloc, en lloc de si els deixes fer, ells s'aguanten, actuen de manera natural sense pensar gaire, pensen i actuen, sí. Ja està,
i viuen el moment, no com nosaltres. Anem a la setena, que deies que anava relacionada,
sí. Si mi pareja me pone los cuernos, no puedo continuar esta relación. La infidelidad es una cosa tan terrible que te destroza por dentro. Bueno, creença, pots estar amb una altra parella? Sí. Pots anar a buscar amb una altra parella aquells valors que tu creus que ha de tenir? Sí. I també pots fer una altra cosa, que també és igual de saludable. Pots ser amb la teva parella i posar d'acord quines són les creences que teniu en comú
i fer-les créixer. Sí. És el millor, crec que jo, vaja. Sí. És el millor fer una mena de contracte entre els dos, no?
Bueno, aquí entraríem a unes valoracions que fa un dels psicòlegs més reconeguts en els últims temps en el país, que és el Rafael Sant Andreu, no? Que és la importància que li donem als òrgans genitals. Per què li donem tanta importància a una vagina o un penis?
Perquè jo crec que en infidelitat no estem pensant en el sexe, estem pensant que d'alguna manera t'han traït, penso jo, no ho sé.
Les noies pensen que és una infidelitat, això també ho sabem, per qüestions físiques, i els nois ho pensen per traïció, per domini.
Vale.
Si partíssim d'aquests dos punts de vista, podríem arribar cap a un camí del mig.
A un acord.
El proper punt que tenim és... Tinc que viure en la vida emocionant. Si no, li falta alguna cosa. Gandhi va viure en la vida emocionant?
Home, jo consideraria que sí, no?
Exacte.
Déu-n'hi-do, va estar distret,
I quan, i va estar molt distret.
I va fer moltes coses per estar més i per ell mateix, però per...
I com ho fa? Saltant en bicicleta per les muntanyes?
I anar fent la seva veu del que ell pensava, d'alguna manera.
Aquí entrem en el concepte de la irracionalitat, de que posar-li una vida emocionant significa posar-la en risc.
Vale. Capto.
Posar-la massa en risc és irracional. I a vegades també pensem que altres fan coses absolutament irracionals. A mi em passa, Jo veig el Kilian Jornet pujar una muntanya de 4.500 metres amb una camiseta de màniga curta com la que porto jo i unes sabates, que de fet això és una història real que estic explicant. Va pujar i es va dir, truca a la gendarmeria italiana, que ens hem perdut. Puja al gendarme amb el seu anorac, els seus esquís, i es troba un senyor amb camiseta de Decathlon i unes sabatilles. Però vostè què fot així?
Home, vaig preparat per l'ocasió.
És el concepte del risc, no?
Sí.
Bueno, i al final, això com ho podem arreglar? Doncs ho podem arreglar des de trobar l'equilibri.
Suposo que te'n queden molts més, però t'estic dient que queda poc temps, oi?
Sí, no. Bueno, queda
ja en
més,
tornarem a parlar, ja en tornarem a parlar.
Però per fer un resum, com ho podem solucionar?
Sí.
Amb el diàleg intern. Trobar-nos nosaltres en l'equilibri. Discutir-nos entre les pròpies veus i posar-nos d'acord.
I en què és el que decidim, que volem fer.
Exacte.
Molt bé, i llavors sí, seguir els nostres propòsits i idees i no ser-nos infidels a nosaltres mateixos.
Exacte, gràcies a aquest diàleg arribarem a la pau interior, a ser capaços de crear un vincle saludable i a saber disfrutar de les petites coses de la vida.
Molt bé, molt bé.
Per tant, per això val la pena anar a fer un coaching, no?
I tant que sí, i tant que sí. A més, tu ens en regales una. Els oients que ens escriguin, que tenen temps aquesta setmaneta última ja per guanyar el premi la setmana que ve d'una sessió de coach amb en Francesc Martínez. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Francesc. Tornarem a parlar-ne, que ens ha quedat així a mitges avui.
Perfecte, gràcies.
Fins aquí 7 dies, que passeu 7 dies màgics, oients, i ja sabeu, la setmana que ve l'últim programa de temporada. Us hi esperem.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.